93-246-6096.
Bufeterrojas.es, 93-246-6096.
Ràdio Estat, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Ja tornem a ser aquí amb... Bé, de la conversa de, amb l'Eloi Castellarnau.
Ah, per cert, no vas dir la conversa que teníem ara.
No, la conversa que teníem ara...
Sobre sobre les infàmies de les organitzacions periodístiques catalanes.
Bueno, això ho dius tu, eh? No et fiquis a tots en el mateix sac.
No, com ho dius? Bueno, no sé, és que aquí he vist una cosa...
En fi, ens quedem o no ens quedem?
Canviem de tema.
Aquesta conversa queda en la publicitat. No, jo estava parlant d'aquesta conversa que estàvem tenint amb l'Eloi Castellarnau, amb el que ens ha dit, i al final amb aquesta conclusió no que arribem, que és que al final és una voluntat política, no ho has dit tu, Sílvia, aquesta voluntat d'estat.
Sí, no, és que tècnicament els mecanismes per investigar això, si es volgués, existeixen. Mm. Però, com ha dit l'Eloi, hi ha articles que estan posats al Codi Penal per cada bé i prou, i no es fan servir mai. És el que ell n'ha dit, articles 8. I aquest, segur que perquè a més és una modificació relativament recent, i segur que evidentment obeeix algun pacte polític que es va fer en aquell moment, que jo no me'n recordo, perquè es potineja tant el Codi Penal que ja és un Frankenstein amb tot de pedacets. Però clar, no, això no es fa servir, perquè és que per fer servir això s'ha de tenir voluntat i molta dedicació, diguéssim, perquè si vols demostrar que algú ha mentit en una compareixença, això és molt complicat, porta molta feina, i no hi ha voluntat per fer-ho. Es podria arribar a fer, eh? Perquè efectivament, si tu sotmets un peritatge aquestes gravacions, això es veu si han estat editades o no. O sigui, és gratis anar allà i dir, com que no hi ha cadena de custòdia, que això, perquè ens entenguin els oients que no estan familiaritzats amb la terminologia jurídica, cadena de custòdia vol dir quan una prova s'obté de manera legal, quan hi ha un escorcoll supervisat per un secretari judicial que dona fe de que s'ha obtingut la prova de manera correcta i legal i sense manipular-la, i després hi ha hagut una vigilància, una custòdia, i la cadena de custòdia passa de la policia al jutjat perquè no s'hagi pogut manipular. Això és la cadena de custòdia. Aquesta cadena de custòdia és evident que no existeix en aquest cas, perquè són unes gravacions que Villarejo feia sense encomanar-se a ningú, tot i que no són il·legals, perquè consti que gravar una conversa en la qual participes tu és totalment legal, que això la gent també està equivocada moltes vegades amb això.
El que és il·legal és gravar converses d'altres.
En les quals tu no participes, però una conversa en la qual tu participes la pots gravar i és totalment legal i és admissible en un tribunal. El que passa és que, clar, s'ha de aclarir si això està manipulat o no està manipulat, perquè no hi ha hagut un mecanisme de cadena de custòdia, perquè són unes gravacions que s'han difós, no se sap exactament per quina via, ja ho sé, no se sap per quina via s'han difós, però no és una gravació que hagi anat un equip judicial a casa de Villarejo a confiscar-li el telèfon i després hagi agafat aquella gravació i les hagi preservat d'una manera que no puguin ser manipulades. Per tant, però efectivament hi ha peritatges, i avui dia ja la tècnica està molt depurada, tot es pot peritar, però algú ha de decidir un jutge ha de decidir que es faci aquest peritatge i ha de nomenar el pèrit. I això, aquí és on ja entra la voluntat d'investigar això. I no n'hi haurà cap, no n'hi ha gens.
Una cosa. Hi havia indicis de delicte en el que van fer els Jordis?
És que això depèn de com tu vulguis prendre.
En aquest cas
hi va haver voluntat. Per això estic parlant.
Això és el que jo li dic.
La voluntat és una qüestió de voluntat.
En l'Eloi, és a dir, això dels indicis de delicte és absolutament subjectiu. I si hi ha interès, tu dius que aquells senyors pujats sobre un cotxe de la Guàrdia Civil per dir que la gent se'n vagi a casa era un delicte de rebel·lió primer i de sedició després.
Bueno, més que subjectiu, és controvertible, com qualsevol cosa que es fa en un jutge.
El Sandro Rossell tenia indicis de delicte, doncs no sé si els tenia, però després es van veure que no hi havia res. I a la jutgessa que el va mantenir 2 anys...
Carmen Lamela.
Carmen Lamela, la van promocionar al Tribunal Suprem.
La mateixa que va instruir la causa contra Trapero.
Sí, bueno. És que no val la pena perquè els indicis és molt discutible. Bueno, tot és molt discutible.
Jo no dic que no valgui la pena.
De la voluntat. Depèn de la voluntat.
Com que això porta, si vols, porta molta feina, si no et dona la gana, no ho fas.
Investigar,
ja
en tens de sobres d'això. I en tant tots... Bueno, en fi...
Sí, en tot cas, jo crec que com a ciutadà, tu estàs veient aquella comissió d'investigació, estàs al·lucinant, o sigui, d'aquelles mentides que s'estan dient allà, que es digui que o que no se'n recorden o que no dona validesa en aquest àudio, o que ella té més memòria que el que puguin ser aquests àudios, que em sembla ja al·lucinant, o sigui, uns arguments brutals, i demostren una vegada més que aquestes comissions d'investigació... Sí que moltes vegades, a més, són el mercadeig de partits polítics per negociar certes coses de valet, aprovo això, però fem una comissió d'investigació d'això. De què serveixen? O sigui, que s'han de fer, però és al·lucinant la falta de respecte a la seu de la sobirania popular que es prenen els polítics d'anar allà a mentir, que a més, com que no hi ha cap conseqüència, perquè és igual si Sílvia hi ha aquest article, però alguna vegada és que és això, realment hauríem d'investigar.
Home, si M. Rajoy no sap qui és M. Rajoy, doncs
clar... I M. Rajoy va anar i també deia que no se'n recordava de res, i allà no passa absolutament res, és que ho trobo al·lucinant.
No, és que el càstig que ha de tenir això és polític. No pot tenir... No hi ha una altra possibilitat. O sigui, és impensable. Tot i que tècnicament és possible, i els mecanismes hi són, sí, per traslladar aquests indicis a una investigació judicial que després ja ho converteixi en proves, no hi ha la voluntat per fer-ho, no hi serà, i per tant, la funció que han de tenir aquestes comissions, que sí que en tenen,
és
política, però el problema és que moltes vegades veus que després això tampoc no té cap efecte, llavors, no sé, potser t'has de preocupar perquè la gent se sent tan poc vinculada amb el sistema polític com per prendre decisions respecte al seu vot, no? Que canviïn les coses. Perquè segurament la gent no creu prou en el sistema, en els mecanismes de la democràcia, està desencantada, està... Ja no hi aposta, i clar, llavors costa molt moure les coses, però això hauria de tenir un càstig polític.
Exacte, que no el té. Però, a més, jo ahir quan veia a Cospedal i a Alicia Sánchez Camacho, ostres, sembla que això faci, no sé, 10 milions d'anys ja, passa el temps tan ràpid en política que dius, mare meva, recordem que Cospedal, o sigui, va competir amb Casado, Soraya de Santa Maria, i ella, per liderar el PP, no va ser així, però una persona com ella, que hagués pogut acabar liderant el PP, déu-n'hi-do, i Alicia Sánchez Camacho va treure, crec, els millors resultats del Partit Popular a Catalunya en el seu moment, o sigui que...
No, sí, ha sigut dirigents molt importants.
Sí, sí.
Cospedal va ser la secretària general.
Sí, durant molts anys, sí, sí.
No va arribar a ser la presidenta, però sí va ser la secretària general.
I ministra de Defensa.
I ministra de Defensa, clar.
No se li recordava gaire.
Bé, és que ella deia...
I
és que
tota la seva actuació no, era com a ministra.
No eren les meves competències, per, com vulguem dir. Jo era ministra de Defensa i no de l'Interior, perquè és igual, però a veure una cosa, és que el que estaves fent era evident que estava fora de les competències de qualsevol ministra, perquè era totalment...
Il·legal, per dir-ho d'alguna
manera. Il·legal, fora del que entra ara, en un procediment previst per...
El que ha dit la Núria de les comissions d'investigació, jo estic d'acord que no serveixen per gaire... i que llavors s'utilitzen, com per exemple... Què ha fet Podemos? Podemos ha fet que consti en acta que diuen Mariano Rajoy és el peor presidente de la història, és el más corrupto, és el más d'allò i tal. Tot això consta en el diari de sessions.
I consta en els twitters dels diputats, perquè bueno, cadascun...
I allà. Ara bé, les comissions no tenen conseqüències perquè formen part del sistema organitzat a la transició amb les llistes electorals tancades i bloquejades, que per tant tot penja, tot l'entramat polític del país penja de les quatre persones que manen els seus partits, no? És a dir, i llavors no hi ha manera, o sigui, no hi ha manera de que un diputat del Partit Socialista de Catalunya que tingui una mica més d'escrúpols d'allò, se surti del guió. No hi ha manera. Si cada diputat es triés, es jugués el seu escó, si la gent votés directament a les persones i no a un partit, tu votes una llista de les quals no coneixes a ningú només que el primer, pràcticament, no? Llavors, això fa... O sigui, les comissions d'investigació que es fan als Estats Units independents, que es fan, a més es fan independents, allà, aquella sí que tenen conseqüències. Algunes no en tenen, perquè va haver una conseqüència, una comissió d'investigació sobre les tortures i el sistema de tortures de la CIA, i va haver un informe del Senat que explicava exactament com es feien les tortures, com d'allò i tal. Vull dir... Van fotre algú a la presó? Tampoc.
Bé, bueno, si no sé si Estats Units ara mateix està gaire, perquè ens el prenem
com a referent. Bé, jo estic parlant de l'època Obama, sí, eh? Sí. O sigui, el que no va prendre cap decisió executiva de dir, bueno, doncs aquells... Perquè hi havia uns psicòlegs que havien elaborat el sistema de tortura, d'interrogatoris amb tortura, que explicaven com es feia, estava escrit. Se'ls ha de fer això, el waterboarding i tot això. Llavors, tot això va fer un informe tremendo que, liderat per una senadora de Califòrnia, i un cop es va donar a conèixer allò que era un escàndol, els responsables d'allò no els van denunciar, no els van acusar de res.
Que al final és el que diu.
És l'estat, és el deep state.
Portat aquí, la sensació és que tot el que vam conèixer ahir, amb tota la gravetat que implica i tot el rebombori que hi ha hagut al voltant, acabarà en un no-res. Vull dir, la setmana que ve hi haurà una altra compareixença, una altra comissió, i hi haurà uns altres exministres, hi haurà unes altres personatges, i tornarà a haver-hi un altre rebombori a les xarxes, etc etc, però qui dia passa any empeny...
Sí, no... totalment. De totes maneres, és que encara que arribi a seu judicial, per exemple, Cospedal ja ha estat imputada, investigada per la Kitchen, sí, que és...
El senyor García Castellón la va treure... Que és, evidències.
Sí, que era el cas aquell que s'investigava l'espionatge que es va fer al Bárcenas per contrarrestar un que sí que es va sortir del guió, diguéssim, perquè estava era ell o els altres, al final va acabar caient ell, quan va treure tots els papers de la doble comptabilitat del PP, i el partit va organitzar un mecanisme per ficar-se fins a la cuina del Bárcenas, per això es diu Kitchen aquella causa, aquella operació, i ella va estar imputada per l'espionatge al Bárcenas amb mecanismes il·legals, no sé què, dintre de la macrocausa tàndem que hi ha, que sí que hi ha temes del Villarejo, però de les seves activitats privades, diguéssim, no com a policia. Doncs li van arxivar el cas, amb la qual cosa al final efectivament, com deia l'expert amb qui hem parlat, encara que s'obrin aquestes investigacions, després és molt difícil que arribin a judici i ja no, diguem, a sentència. Però bé, com a mínim, està bé que s'investiguin. Tot i així, aquesta senyora que ha passat per aquest procediment i ha estat anys imputada, continua tenint sensació d'impunitat. Mm. I per això ahir es presenta allà i diu el que li passa pels nassos, a més, no tant com Alicia Sánchez Camacho, que és molt més efervescent, diguéssim, però amb un to de prepotència considerable, perquè jo sóc l'Estat, jo formo part de l'Estat, encara que ara no governem. En el fons, som estructura d'Estat i jo sé que a mi no em passarà res. Aquest és el missatge.
A més, és que és una persona molt intel·ligent, Cospedal, i sap fer molt bé els
moviments. És advocada de l'Estat, eh?
No. Efectivament. Però jo crec que també el que passa, com deia el Barbeta, que al final això no ha aparegut a cap portada de la coneguda com a premsa madrilenya, però és que crec que hi ha una gran part de la ciutadania que entén que el deep state, o sigui, que hi ha una part de l'Estat, que és normal que un país funcioni així quan hi ha coses que creu que s'han de combatre. Llavors, sí, potser hi ha maneres que no es comparteixen, però que entenen que al final no som monges de caritat i que doncs, hi haurà formes de funcionar que per un bé major s'han d'aplicar.
Si no vols pols, no vagis a l'era.
Sí,
però això que deies dels zarzalejos, no?
No.
Vull dir que...
No, jo tinc...
Que crec que hi ha una part de la ciutadania que ho pensa.
Amics, companys periodistes, que jo els deia, home, la guerra bruta, i diu, bueno...
Què esperava, no?
En aquest cas...
Però crec que no només amb l'independentisme, sinó que amb Podem també ha sigut bestial la guerra bruta que s'ha fet.
Bueno, però saps per què? Perquè va haver una portada del País, que aquí tothom es va espantar, va haver una portada del País amb una enquesta que donava que Podemos seria la primera força. Sortia com amb aquella enquesta. A partir d'aquí va començar la guerra bruta, perquè amb Podemos poguem guanyar les eleccions, això feia trontollar el règim, la monarquia, etc. I es van... Recordareu, per exemple, com l'Oliu va dir necessitamos un Podemos de derechas. Sí, llavors, com que era el PP i el PSOE que estaven absolutament ensorrats amb la misèria de les seves corrupcions i la monarquia, bueno, és a dir, el rei va haver de plegar perquè s'ensorrava tot. Tenien Catalunya, tenien que Podemos pujar com l'espuma, el món del 15M... I per això es va organitzar l'Estat per defensar-se, però no l'Estat, sinó el règim. El règim és el que es defensa.
Sí, però mireu com ha acabat Ciutadans i com ha acabat Podem.
Ah, bueno, sí. Bueno, aquesta és la desgràcia de quan... Perquè també és veritat que tots dos van jugar molt la carta mediàtica, que la carta mediàtica, pues, dura el que dura, no?
En fi, veurem si al final acaba arribant a algun lloc això. No sé si servirà d'alguna cosa tampoc el ple monogràfic que hi ha previst per aquesta tarda, en què el govern de Salvador Illa ha de donar explicacions pel caos de Rodalies. Aquest matí, a primera hora, coneixíem unes dades que explicava l'Agència Catalana de Notícies, i és que en els últims 3 anys, des del 2021 fins a l'agost del 2024, hi va haver més de 500.000 d'incidències greus a la xarxa de Rodalies i regionals a Catalunya. Això significa que n'hi va haver-hi una incidència cada 2 dies i mig. Aquí hi ha atropellaments, obstacles a la via, robatoris de cables de coure. Una de les més importants, per exemple, és aquell incendi que va haver-hi en una subestació de Gavà, que va provocar problemes a l'R2 durant...
La del llamp que no es va trobar,
que mai va caure, exacte. Sí. Doncs aquesta. Però és que també hi ha una altra qüestió que a mi també em sembla molt rellevant, que és que s'han detectat fins a 45 casos en què el maquinista que ha d'agafar el tren no s'ha presentat a la feina, i només en un d'aquests 45 hi ha darrere una causa de malaltia, és allò que t'ha agafat alguna cosa i no has pogut anar a la feina. Només en un d'aquests 45, la resta no s'han presentat, aquell tren no ha sortit i no han hagut de, no, o no han donat explicacions. L'empresa no sé si els ha reclamat o no, però no les han hagut de donar. Aquí estem davant d'un problema que jo crec que davant de totes aquestes xifres que van sortint, davant de tots els problemes que hi ha dia a dia, dissabte, que hi havia les manifestacions gairebé a la mateixa hora, va haver-hi una altra vegada problemes sobretot a l'R2 Sud i els regionals del Sud, que són uns dels que més estan patint conseqüències. No sé si Salvador Illa pot tornar a sortir a demanar paciència als usuaris, perquè jo crec que la paciència ja ha arribat a un punt que ja no dona per més, no? Vull dir, no sé fins a quin punt... Perquè també pensava en la compareixença que va fer la setmana passada al ple la consellera Paneque a la Comissió de Territori, en què va a tornar a dir el tema, no, de que s'ha de millorar la informació, s'ha de millorar tot això, però és que això ja fa més d'un mes que ho estem sentint i no s'està millorant. Vull dir que no sé quan es tarda també en organitzar tot això perquè els usuaris notin algun canvi.
No, home, és que d'entrada el fet de dir que com a gran solució en una reunió d'urgència un diumenge a la tarda, dius, ostres, vas a arreglar alguna cosa, perquè si no, per què? Uh-huh. Doncs res, doncs per poder-ho explicar que l'has fet, perquè no em va sortir res d'aquella reunió. Perquè dir que el que farà serà posar informació pels usuaris, ja està reconeixent que sempre han estat mal informats, que això sempre s'han encaixat els usuaris i mai se'ls donava la raó, i al final, almenys en això, els han hagut de donar la raó. Mm-hmm. Salvador Illa és el curiós cas de l'home que sempre ha defensat Rodalies quan estava a l'oposició i ara que governa també ho ha de fer. I clar, té una situació bastant delirant, perquè clar, això aquí s'està jugant el govern espanyol, és qui s'està jugant els quartos políticament en aquest cas, i l'erosió és pel govern espanyol, i Salvador Illa com a soci deixeble del govern espanyol, perquè és del mateix partit, doncs ha de salvar-li la cara també, i haurà de fer equilibris entre intentar que no ofendre més enllà del possible els usuaris, els ciutadans de Catalunya, però tampoc sense passar-se, clar, no pot fer el que feien els altres governs de la Generalitat, que és atacar el govern espanyol i reclamar el govern espanyol, encara que fos només retòricament, ser dur amb el govern espanyol, encara que fos només retòricament, que després tampoc en traien res, però vaja. Això Salvador Illa no ho pot fer, ni ho pot fer la consellera Paneque, perquè són del mateix partit. Estan atrapats en una contradicció horrorosa, i llavors què fan? L'únic que se'ls acudeix és demanar perdó i al cap d'uns dies demanar paciència als ciutadans.
Això és allò del karma, no? Te'l faràs, te'l trobaràs. El traspàs de Rodalies, per primera vegada, es va anunciar en època del tripartit pels consellers Joaquim Nadal, que ara juga amb un altre...
Bueno, ara s'ho mira des de la barrera.
Sí. I el Joaquim Nadal va dir, hem traspassat Rodalies, i resulta que no van traspassar res. Van traspassar els cartells dels horaris, ni vies, ni trens, ni catenàries, ni res de res. Ara resulta que amb aquell traspàs, que després ha reiterat Esquerra Republicana i tal i qual, però que tens allà la Renfe situada, la DIF situada i que allò... El que ha passat és que les protestes que estaven fixades amb el govern central, que era el que no havia de fer ni les inversions, ara resulta que se'ls ha tornat en contra perquè li demanen comptes al govern català. És a dir, demanes un traspàs, t'enreden, no et donen un duro, i després resulta que el barron te'l quedes tu. Perquè en aquests moments... el govern de la Generalitat està obligat a assegurar el servei. És un servei públic. I si no hi ha trens, doncs que posin autobusos, i que posin taxis, i que posin, jo què sé, el tren bala. Però ells han de solucionar la gent del Baix Llobregat que treballa i que necessita un del Baix Llobregat o del Garraf o de sobretot de la Garriga i Granollers, que l'R3, que jo la conec, és diguem-ne, és el pitjor que hi ha al planeta, no?
Cadascú, si escolta que l'has de cada territori... Sí.
No, però l'R3, és veritat que déu-n'hi-do. Jo crec que, sobretot, també les compareixences que hem sentit tant de Paneque com a Puente l'altre dia al Congrés, els dos també anaven en la mateixa línia, que és que no és per falta d'inversió, sinó que és com que s'estan fent tantes obres, per això hi ha tots aquests problemes. Demanem perdó, però és perquè hi estem treballant. Però és que hem de recordar que les pluges de milions que ha fet el govern espanyol, fa 20 anys que s'han promès aquestes pluges de milions, llavors la ciutadania com, però per què aquest cop sí que ha
de ser? Jo crec
que
no té deducció, jo crec que era lluvia de milions. Que no...
lluvia de milions.
Eren els titulars que feia la Vanguardia, entre altres.
Ja se segueix fent, o sigui, és que cada vegada és la lluvia de milions. És que l'altre dia a la Selva vam fer aquest recull de quantes vegades s'havia dit des de fa 20 anys aquesta lluvia de milions, i era això, de PP, PSOE, és igual. Però com deia Sílvia, clar, és que ara és el mateix govern. Llavors és molt més difícil criticar el govern espanyol que no quan no era del mateix partit. I crec que totalment aquesta ha sigut la trampa, que moltes vegades s'ha pensat que l'important era el traspàs, perquè com que sí que Ferrocarrils funciona, doncs escolta, si fem el traspàs ja anirà bé. I la clau és que no hi ha suficientment inversió. És que és aquest el gran problema.
El traspàs també és una enganyifa, perquè traspassar seria traspassar-ho a Ferrocarrils. El marrón el tindria Ferrocarrils, el tindria la Generalitat, governés qui governés. Ara governa el PSC, en un altre moment potser sí, arribarà a governar algú altre, no ho sé.
Però també hi ha una qüestió de...
Però és que no ho han fet, això. El que fan és inventar-se una empresa mixta que, a més, ara s'obre, perquè no s'enfadin els maquinistes...
sí, els han promès que...
Serà el 50,09, que això ja em sembla ja surrealista, i és com un acudit de l'Estat, perquè així ells puguin anar on els dona la gana a treballar.
Això estava clar, jo ho tenia clar des del minut zero.
Evidentment, però...
Serà la Renfe, no? El mixte no, serà la Renfe.
Van caient les caretes.
Serà la Renfe. Serà la Renfe.
Sí, sí.
Això estava previst. Jo ara anava a dir una altra cosa, però se m'ha anat del cap.
Doncs mira, tallo. L'altre dia llegia al periòdico que parlaven dels maquinistes que venien a Catalunya, que la gran majoria no són catalans, perquè ningú vol treballar aquí, ni catalans ni no catalans, els de fora. Es veu que el primer contracte el fan i després ja marxen, perquè això diuen que se'ls insulta molt. Perquè aquí ja es veu que hi ha també molts suïcidis, és la zona d'Espanya on hi ha més suïcidis a les vies. Llavors, que clar, que hi ha conductors que fins i tot han atropellat a 13 persones i que són normalment els maquinistes o els més joves o els que tenen pitjor nota. Això és el que deia...
Jo ja me'n recordo el que anava a dir, i és que una de les coses que demostren que això no està molt mal organitzat, a mi els grafiteros em cauen simpàtics, així d'entrada. Però el robatori de cable i el nivell de grafiteros que hi ha en els trens vol dir que la vigilància, el sistema de vigilància i de control, tampoc és... Perquè a la resta d'Espanya les coses no són així, amb els rodalies. Per tant, deuen estar més vigilats, i aquí deuen tenir menys personal que es dediqui a vigilar. I, per tant, hi ha més robatoris, i, per tant, els vagons estan més pintats. A mi no em molesta massa, però hi ha molta gent que considera que allò et dona la sensació, diguem-ne, de deixadesa, no? De que, bueno, és igual, que pintin.
Bueno, a vegades hi ha problemes amb la visibilitat.
Amb la visibilitat, sí, que no pots veure el
pintatge. Però això justament és el que deia el ministre Puente l'altre dia, que deia, bueno, aquí els robatoris de cable passen a Catalunya i als altres llocs d'Espanya no passen tant.
Aquí hi ha dues qüestions. Una és...
La de bona vigilància.
Que la xarxa de rodalies de Catalunya és molt més extensa que qualsevol altra xarxa d'altres capitals de l'Estat. I després també hi ha una altra qüestió, que és que es parla molt del tema dels maquinistes, i aquí, des de DIF, ens ho van explicar, que és que a DIF està en la mateixa situació, que també els hi falten treballadors i que hi ha molta rotació de treballadors en comparació amb altres llocs de l'Estat, i que al final estan en les mateixes, que venen els que s'acaben de treure els títols, els que s'acaben de graduar, per tant, que estan coneixent l'ofici. Per tant, quan hi ha reparacions, no són tan ràpids, perquè els hi costa més saber de què es tracta, què han de fer, etc. I això alenteix tot el procediment. Que passa que sí que a mi el tema aquest de la paciència, vull dir, l'excusa aquesta de que ara s'estan fent obres i per això falla, s'entén, però una persona que porta 15 anys patint aquests retards continus, li és igual si ara és per obres, si abans era perquè fallava la catenària, o si és perquè ha provat el cobre. final el problema és que no arribes a,
no, clar,
a la feina.
Els ciutadans no confien en l'Estat, i quan dic l'Estat em refereixo com a concepte, eh? No confien en l'administració. Sí. Exacte, no confien en l'administració perquè no li ha donat motius per confiar-hi. Llavors aquesta relació està trencada i a partir d'aquí ja pots demanar paciència i excuses que evidentment no servirà per res. Ara veurem, aviam, aquest ple que s'acaba també votant, no? Al final, quines propostes de resolució s'acaba votant, perquè al final tot, si no tot és el debat pot tenir un interès, però què s'acorda al final?
Veurem què és el que es diu aquesta tarda. Ens hem quedat sense temps. Ja tenim en Joan Trias avui aquí a l'estudi.
Què tal, Pau? Com estàs?
Molt bé. I vosaltres què teniu preparat?
Doncs mira, Pau, entre moltes altres coses, avui tindrem la girocleta ni més ni menys que al Palau de la Música per parlar amb Jordi Vivancos, director artístic del concurs internacional Maria Canals. No sé si algú d'aquí toca el piano. Però vaja.
No. Abans he parlat de teatre, piano tampoc, eh?
Poc artístics, però...
Sí.
Uns acords de l'informada.
Ah, mira. Ja t'hi pots presentar, Barbara.
Para.
Mira, veus? També parlarem amb Jordi Celles, comissari de l'exposició immersiva Jules Verne 200, a l'Ideal, al Centre d'Arts Digitals. I atenció, perquè parlarem d'arqueomàfia. Marc Balcells, doctor en justícia penal, professor de dret i ciència política de la UOC i expert en anàlisi criminològica per parlar de els lladres de tombes, ara que a Girona s'ha posat una mica de moda, això.
Sí, cert, ho hem explicat, exacte. Doncs mira, tot això és el que tenim per la segona part, i no has dit res del... que això m'ha fascinat, ho hem posat aquest matí, el cant diafònic.
El cant diafònic que ens portarà a Bet Verdagí, també,
això,
eh?
El cant diafònic és allò que canten
al Barcelona
amb la gola.
Fer dues notes, no?, a la vegada.
Sí, és que
és dificilíssim, això,
molt complicat, aquell cant de tan profund.
Bueno, escolta, aquí la visió dels capellans, i no dieu que la Sagrada Família ha fitxat el Miquel Barceló per la façana de la glòria de la Sagrada Família.
Ah, però això...
La notícia de fa 5 minuts.
Ja sí, sabia,
però és una cosa... Però és una cosa que té molta profunditat, perquè vosaltres sabeu que tots els progres i ateus i tot això estaven en contra de la seva família, perquè consideren que és una mona de Pasqua, que s'hauria de treure, que això no és el Gaudí, que no sé quantes coses més. I, clar, a continuació era el jo com que he nascut a la seva família.
Allà, a dintre.
Adavant. Però adavant,
vull dir que a casa imaginant, meva,
obries la finestra i tenies...
Batlem,
mira,
no,
els arquitectes que venien a fer fotos venien a casa meva per poder treure una fotografia del temple expiatori ben enquadrada.
Doncs mira, en Barceló, que després de fer el quadre del Barça...
Es presti a col·laborar amb aquesta causa, té molta gràcia.
Però també fes coses a la Catedral de Palma...
Si el Buigas s'aixequés el cap.
Doncs ens quedem amb això, que Barceló formarà part dels arquitectes i artistes que participaran a la Sagrada Família. Núria, Barbeta, Sílvia, moltíssimes gràcies.
Igualment.
A vosaltres.
En Joan i tot l'equip s'hi posen. Fem una breu pausa i ara tornem.
Ràdio Estel.
Set de cada 10 persones ateses per Càritas Barcelona no disposen d'un habitatge digne. Els lloguers no deixen d'augmentar i els sous no arriben a cobrir les necessitats més bàsiques. Ajuda'ns a que cap família hagi de triar entre menjar o pagar el lloguer, perquè una llar és molt més que un sostre i quatre parets. Pots fer el teu donatiu a Càritas.Barcelona o al Bizum 33381. L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta Chichester Psalms, de Bernstein, un cant a la convivència entre religions, amb més de 180 cantaires de cors catalans i sota la direcció de Xavier Puig. El programa inclou obres de Jenkins, Copland, Barber i Rahman. Un viatge musical per les cultures cristiana, jueva i islàmica per pregar per la pau. Diumenge 6 d'abril al Palau de la Música Catalana i gira de concerts a Terrassa, Lleida, Igualada, Granollers i Tarragona. Entrades i més informació a osvallès.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Aquesta és una ruta sense peatges.
Uai.
Recordi conduir amb precaució.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Segueixi 100 metres per carrer Mallorca.
Mallorquín! Au, au, au.
Ha arribat a la seva destinació.
Si m'entrestino, pues veig la ruleta de la fortuna.
Al matí, a Ràdio Estel.
Amunt, 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 preparades.
Diuen que quan el savi assenyala la lluna, el babau li mira el dit. Bon dia, altra vegada, són 11:15.
Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti. No, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento.
Ara en parlaven els tertulians amb en Pau Massip, que avui a les 3 de la tarda comença al Parlament de Catalunya el monogràfic sobre el caos que s'ha viscut a Rodalies les darreres setmanes i mesos, i algun usuari em podria dir, i anys, i segurament tindria tota la raó. Un monogràfic que ha de servir perquè el president Illa posi sobre la taula i durant 40 minuts algunes solucions a tot el problema, com per exemple les darreres inversions anunciades, i la resta de grups segurament s'hi tiri a la jugular esperant treure'n més rèdit que benefici pel ciutadà, que pot pensar, i a mi, al cap i a la fi, de què em serveix una dimissió si el tren no arriba? Plou sobre mullat, però estaria bé que per un cop, només per una vegada ni que fos, el polític no pensés tant en rèdit polític, ni el que mana ni l'opositor. Pensés més en solucions que en culpables, perquè al cap i a la fi potser, si t'ho poses a mirar, tots en tinguin part de la responsabilitat perquè tots han estat en llocs on prendre decisions. Estaria bé que per una vegada, tan sols una vegada, miressin la lluna més que el dit. Avui és dimarts 25 de març, quan acaba el pau, comencem la guerra.
Al matí a Ràdio Estel, amb Joan Trias.
Vinga, va, què tal? Com esteu nosaltres, que agafem el relleu d'en Pau Massip amb els efectius habituals d'aquest programa abans, però deixeu-me saludar la directora més callada de Catalunya, Mercè Raga, que en res tornarà a ser nosaltres a l'estudi, perquè la ràdio ja hi és, eh? Mira, la tenim ara a la peixera. I ara sí, efectius també. Saludant ella. Saludant també els efectius d'aquest programa. Rafa Sanahuja.
Hola.
Uri Francisco.
Soc tan feliç que s'hi posat Josep Capdevila.
Sí, però...
Havia començat-li així, sempre.
Perdona, Uri, em podries dir de què ha parlat Joan Trias en la seva... Perquè crec que només t'has fixat...
Renfe, sí, home. I de la nuig dels usuaris.
Has agafat dues paraules i d'aquí...
I ja ho has. He respost?
Sí, és veritat. Però,
I ja està.
Avui en el paper de Harpo Marx, li hem de comprar una botxina, això, el producció, si us plau, una pip-pip-pip, allò, i tocant una arpa.
I deixeu-m'ho dir també, jo el Magiró, que la tenim giroclatejant, ara mateix.
Sí, ha sortit. Va maquíssim, amb un traje pantaló.
Va molt elegant, avui.
Molt elegant.
D'estrena.
No, és que on va,
tot
ha d'anar elegant.
Tot i que els pantalons caben tres com ella. Són molt amplis.
No has entès que la moda a dia d'avui...
No, però jo tinc...
Així.
Jo vaig a la meva.
Sort que és així.
Jo vaig a la meva i tinc el meu criteri i, en fi, ja està.
No t'hi veig amb el vestit jaqueta del Magiro, també t'ho dic.
No, jo tinc... Tot és més clàssico.
I deixeu-me saludar una estrena, que és Marina Vall, a les pràctiques,
home,
també,
d'aquest
programa. Un aplaudiment per la Marina.
Bravo, Marina.
Marina.
I els que són clau de tot plegat, va, són els nostres homes a la peixera, a la producció. Un noi que li costa arrencar a primera hora, però després va suelto. Ferran Capdevila.
Dona, aquí el trafa.
Com?
Doncs una piltrafa.
Sol dissabte, entre setmana és sol.
I pilotant també el servei tècnic, una cosa que no té nom. José Matosas.
Una indecència.
Nosaltres som al matí a Ràdio Estel. Benvinguts tots al nostre camp de batalla.
Al matí a Ràdio Estel.
De viure sense pagar pal a l'aigua. Em sembla una piltrafa, em sembla xixinau, un enganyapobres.
Amb Joan Trias.
Vinga, va, Uri Francisco. Què passarà al matí a Ràdio Estel a partir d'ara?
Doncs quan passin 5 minuts de les 11, rebrem la visita del nostre Jean-Luc Picard particular.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
us heu fixat que és igual que el capità de Star Trek?
Sí.
Jean-Luc Picard.
Absolutament. Sí, 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 li manca, sí, sí, per mi, una mica
la nau.
De...
Li manca
més, ha de ser més ample.
Però per què no porta el vestit pijama d'estat?
Tens raó, tens raó.
Si sempre heu volgut entendre l'expansió de l'univers o què és l'energia fosca i com els Amics de les Arts no heu pogut, el físic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català us ho explicarà amb tots els ets i uts.
I a 12:45, cap on ens portarà l'Olma Giró?
Avui tindrem el goig de disfrutar d'una nova girocleta outdoor, ja que el temps ens ho permet, i farem cap al Palau de la Música, on l'Olma parlarà amb Jordi Vivancos, director del concurs internacional de piano Maria Canals, i Déu vulgui que ens delectin amb una peça a quatre mans.
Encaixa la peça.
Clàssica,
la peça.
Sí, sí. Clàssica en versió del swing, eh?
Ragtime.
Boníssima.
Meravellós.
I a 12:45 és l'hora de fer l'entrepà.
En Rafa Sanahuja farà el seu petit sangus amb Jordi Celles, comissari de l'exposició immersiva Jules Verne 200 a l'Ideal Centre d'Arts Digital. I a 12:00... Olma Giró tocant el piano. Ens visita en Marc Marcells, doctor en justícia penal, professor de dret i ciència política de la UOP, expert en anàlisi criminològica de l'expoliació arqueològica i els delictes contra la propietat cultural.
S'ho està inventant.
No, això és un títol.
No, és veritat.
Autor del llibre Arqueomàfia, un llibre que ens presenta els protagonistes més al·lusius de la cadena del tràfic il·lícit de béns arqueològics.
I a 12:45 tindrem a Bet Regí.
La nostra locutora i actriu de veu de capçalera conversarà amb Joaquín Manjón, cofundador del grup de Cant Harmònics, Muom. Prepareu el...
Exactament, sí, sí. Així.
Ah.
És així i quatre persones més fent harmonia.
Exacte.
Cant difònic
no,
i harmònic.
Ha de ser una persona sola.
Ah. Una persona sola que fa dues notes a la vegada amb moltes altres persones soles que s'uneixen i harmonitzen.
És com la Giro amb el piano.
No m'ho perdo. No m'ho perdo, però segurament que hauré marejat.
I quan passin 5 minuts de la una, obrim l'espai Blanquerna.
Joan, Rafa, ja teniu una paraula de seguretat amb la vostra família?
Sí.
Sabríeu distingir la veu de la vostra mare de la d'una intel·ligència artificial que la imita?
La meva paraula clau és segurament. Soc jo, a l'interfon.
Això obre les portes de...
Obre totes les portes.
Quan diuen, li donem la clau de la ciutat, doncs és aquesta la clau, soc jo. Avui parlarem de ciberseguretat amb Eli Vives, CEO de Storydata i professora de periodisme de Blanquerna, Universitat Ramon Llull.
I per acabar el programa...
Farem un repàs de la televisió i la premsa del cor amb Jaume Borja, lo jabalí de l'Ebre, i actualitzarem el grau d'enuig exponencial dels usuaris de la Renfe amb Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies.
Estaré vigilando.
Amb tot plegat arribarem, si tu vols, Rafa.
A les 2 del migdia.
Ara.
El magazín del matí amb Joan Trias.
3 minuts i arribarem a 12:45 del matí. El pròxim dilluns, 7 d'abril, diversos centres d'atenció primària de Barcelona celebraran el Dia Mundial de l'Activitat Física. Com ho faran? Doncs bé, des de Ràdio Estel us podem avançar que serà una jornada molt pensada per la gent gran, perquè tothom, i a totes les edats, Rafa, s'ha de moure.
Ho celebro.
És així.
Ho agraeixo.
Les referents de benestar emocional comunitari del CAP de Sant Joan i del CAP Casc Antic han organitzat un dia molt, molt, molt mogut i nosaltres a aquesta hora tenim el goig de saludar en directe Isabel Monter. Ella és referent de benestar emocional comunitari del CAP Casc Antic. Isabel Monter, molt bon dia i moltes gràcies.
Molt bon dia. Moltes gràcies a vosaltres per la trucada.
Isabel, ben bé, què heu organitzat per aquest dia, pel dia 6 d'abril?
Doncs mira, hem organitzat una jornada on el moviment és el protagonista. Volem, sobretot, promoure l'activitat física en persones grans i també estaran invitades tothom que vulgui venir. I bueno, no només és l'activitat física en si, sinó també promoure els vincles entre altres persones, entre iguals, i els beneficis que té això per la salut mental.
Uh-huh. Ara em deies, activitat física, si no tinc mal entès, hi haurà una caminada popular, eh?
Exacte, mira, a les 10 sortirem de l'Arc de Triomf i farem una caminada d'una hora que serà a càrrec de la Montserrat Machó, que és una dona de 91 anys que, bueno, ja de jove practicava natació sincronitzada i salts de trampolí amb una llarga trajectòria en el món de l'esport, i als 49 anys va començar a fer paracaigudisme en la categoria del freestyle. I, bueno, ella liderarà una mica aquesta caminada, i després de 10 a 11 farem una sessió de gimnàsia al parc de l'Estació del Nord, a càrrec de Bàrbara Martínez, que és una dona també de... Sí, de 89 anys, que fa més de 25 anys que dona classes de gimnàsia gratuïtes a la platja del Bogatell. També, bueno, una dona molt carismàtica, amb un gran poder de convocatòria, i, bueno, que les seves classes, la veritat és que ajuden a moltíssimes persones.
Bàrbara Martínez, a més, padrina d'aquest programa, que ens ha volgut deixar un missatge parlant-ne de tot plegat. Escoltem-la, Bàrbara.
Nois i noies, el dia 7 d'abril pensem fer una cosa molt divertida. Contra més gent s'hi agregui, més divertit serà. O sigui que volem fer una marxa que sortirà a les 10 del dematí de l'Arc del Triomf, caminarem aproximadament una horeta i després farem cap al parc de l'Estació del Nord. En allà farem una mica de gimnàs, farem la tertúlia i ens ho passarem bé. Penseu que és perquè la gent vegi que la gent gran ens movem i que podem estar vius, vius, perquè hi ha molta gent que no sap el que arribem a fer les iaies. Vale? M'agradaria veure-us a tots, perquè contra més siguem, més bé ho passarem. Un petonàs.
La Bàrbara, que ens deia això al programa, que com més siguem, més bé ho passarem. Per tant, tothom convidat, ens ho deia també la doctora Isabel Monter, no fa falta ser gent gran per participar en activitat com aquesta, no, Isabel?
Exacte, va dirigit a les persones de totes les edats, i només hi ha un requisit, no?, que és venir amb una peça de roba de color, de sortir una mica del negre, del gris, i donar-li una mica de color.
No sempre donar-li color en aquestes activitats.
Anem molt malament els que estem
oposats,
en aquest estudi.
Cromàticament oposats.
Sí, anem tots de negre aquí en aquest estudi, però escur. Aquell dia no, eh?
No, aquell dia ens posarem...
Perquè no estem fent esport.
El dia 6 de color. Hi ha una cosa, Isabel, que ens deies que a mi em crida molt l'atenció, i és que l'esport, veritablement, a part de jugar-nos en l'activitat física, sobretot en edats avançades, va molt bé per la salut mental.
Exacte. Bueno, ja, jo crec que els beneficis que té la pràctica de l'exercici físic en la salut en general són bastant coneguts, no? Però, a més, és que ens ajuda a dormir millor, ens ajuda a reduir la sintomatologia ansiosa, ens ajuda a reduir el risc a fer una depressió, amb la qual cosa, pues bueno, tenim molts motius per practicar-ne.
Mm-hmm. Ara ho dèiem, que tot plegat aquesta jornada surt de les referents de benestar emocional comunitari del CAP de Sant Joan i del CAP Casc Antic. La mateixa Isabel Monter també hi ha participat organitzant tota aquesta celebració. És la primera edició que ho feu, això?
Sí. Sí, sí, és el primer cop que ho fem. De fet, la Marta Cabassa, que és la referent del CAP de Sant Joan, es va posar en contacte amb mi perquè volia realitzar alguna activitat per celebrar el Dia Mundial de l'Activitat Física, i la veritat és que ha sortit bastant bé. Jo crec que està tenint bastant... Bueno, estem fent bastanta difusió i crec que sortirà, que tindrem un bon resultat.
Això ha vingut per quedar-se?
Home, jo crec que sí. Home, si surt bé, la idea, i tant. Si ho podem anar repetint any darrere any, inclús anar fent altres jornades en altres moments, i tant, clar que sí.
Isabel Monter, referent de benestar emocional comunitari del CAP Casc Antic, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui. Molta sort per el dia 6 d'abril, que celebra aquesta celebració del Dia Mundial de l'Activitat Física. Per cert, que aquest dia, però Isabel, és el dia 7, eh?
Exacte, o sigui, el dia que farem la jornada serà el dia 7 d'abril, correcte. Mm.
Doncs moltíssima sort en tota aquesta participació, i hi serem, Oriol, de veritat, sí. Participant d'aquesta jornada.
Vestits de color.
Doncs allà ens veiem. Moltíssimes gràcies.
Con calentadores.
Ah, exacte, gràcies, Isabel, que vagi molt bé. Una abraçada.
Moltes gràcies, adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
I el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm! Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, te'n llaparàs els dits. A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Ràdio Fórmula.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, escolta a Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós, solidaritat i l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense Distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Vinga, va, el nostre dopat preferit, Rafa Sanahuja.
Servidora. Bueno, i la gent pot pensar, aquesta gent de la ràdio, saps?
No, amb aigua, amb aigua.
Exagera.
Una ampolla estranya.
No, si tu veus el meu pastillero, jo tinc un pastillero.
I és de gent gran, això, ja.
Home, per suposat. I orgullós. I he intentat canviar i no, em va bé el que tinc.
Es pot dir, el mestre Virgili, si es diu pastillero?
Pastillero.
És evident que sí.
Pastillero. Doncs tinc una casa que cada matí, quan l'obro, està a rebentar. Surten les pastilles. Estan a pressió.
Deixeu-ne sortir.
I vaig agafant-les conforme surten. És increïble, tu.
Si passin palomites, no sé, que van saltant.
Exacte, uja, sí. No sé ni el que em prenc, la veritat. De vegades la meva dona em diu...
Tot amb recepta, Rafa.
Que falta esta pastilla. Diu, de què era?
Ens hem quedat a la primera frase, eh?
Sí, bueno, total. No. Escolta, és que hi ha moltes coses esportives que tenim en marxa i ja fa molts dies que no escoltem al nostre gurú i volem connectar
ara
amb ell. Parlem d'entrada del gurú del barcelonisme. Clar, venim de l'aturada de seleccions.
Sí,
Covarsí tocat, els sud-americans a Sud-amèrica encara.
Compte.
L'Osasuna que ens espera allò amb el cuchillo entre los dientes, amb dos punyals com a extrems, que no sé ni com ens diuen. I la Volta Ciclista a Catalunya, que ja la tenim engegada, i també volem conèixer l'opinió d'això. Per tant, connectem ara mateix amb la bodega Pepeta i saludem el Búfalo George. Búfalo, bon dia.
Hola, bon dia.
Búfalo,
bon dia,
Búfalo, bon dia, endavant. Búfalo. Podcast en directe de Búfalo George, aquí a Ràdio Estel. Búfalo, escolta una cosa. A veure, després, les aturades de seleccions, què n'opines? T'agraden o no t'agraden?
Fatal. Hauria de jugar fora de competició, per dir.
Exacte, al final, no? Concentrat al final de temporada i ja està. Exacte, doncs ja està.
I que no farien vacances els jugadors. Juguin tot l'any a futbol.
Tot l'any.
El calendari està molt apretat i s'han inventat aquesta... Això de les nacions, que no ve el cas amb les competicions que tenim, això...
No ve el cas.
Que no sé, s'ho han inventat i, pues, a tragar.
Ahir Joan Poquí ho va definir com una patranya, sí. La Nations League.
Sí, a més en pròrroga, tu.
A sobre.
És que, clar, és que se'ns pixen a la boca.
Tornejos, estan traient les pròrrogues i aquí no les han tret. El Mundialito, tot això, ja treu les pròrrogues, perquè ja... ja van prou cansats, els jugadors.
Mira, clar, perquè, Búfalo, tu quan mires un partit d'aquest de seleccions, pateixes més per resultat, diguem, o per si es lesiona algú del Barça?
Clar.
No penso en la lesió, no, de veritat, no penso que cap jugador es lesioni en cap moment.
Ara m'ha sorprès per optimista, Búfalo.
Sí, no ens ho esperàvem.
Esperàvem una cosa molt pitjor.
No pensava que, bueno, a Covarsí, si volen, jugarà. No crec que jugui el dijous, però jugarà. No ha hagut lesions greus,
Podria, és veritat.
El que passa és que estic notant que els jugadors ja es donen compte d'això, demanen el canvi, i que abans no ho feien, m'entens? Es valoren una mica i es reserven.
Dosifiquen.
Sí. Bueno, es diu que Íñigo ha tingut una...
El Jamal, al minut 66, ja fèiem una mica de mala careta perquè el canvien. Coses així.
Justament Jamal va jugar 100 minuts, però bé, no passa res.
No feia mala cara.
Escolta una cosa, Búfalo, i tu creus que ens en sortirem del partit de dijous? És important, eh?
Si nosaltres no podem guanyar a l'Osasuna amb la gent que tenim, no mereixem guanyar la Lliga. S'ha acabat.
Home, Búfalo, a l'anada vam palmar, eh?
Dures declaracions.
A l'Osasuna no és el mateix allà que aquí.
I allí va sortir Flick amb moltíssimes rotacions que no sabia... Jo la meitat de l'equip no sabia qui era.
És el que et trobaràs aquest dia.
L'alineació que va fotre allí també ningú ho entenia. Va ser el primer dia que va fotre una alineació boixa i es va equivocar. Per tant, no.
Estarem ben atents. A veure si arriben els sud-americans, també. Tenim a Rafinha i Araújo pendents de jugar aquesta nit matinada en horari d'aquí de Catalunya. Escolta una cosa. No sé si estàs al cas. Volia demanar-te, perquè aquí a la ràdio estem molt a tope amb el tema de la Volta a Catalunya.
Molt a tope, eh?
Molt a tope.
Jo m'està passant desapercebuda.
Sí?
T'ho juro. No sé, per l'horari, què connecten? A les 3 i mitja o alguna cosa així?
L'horari de la migdiada, típic.
Horari de tur.
No, és que quan va començar? Fa un parell de dies.
No, ahir.
Ahir va començar a Búfalo.
Bueno, avui, per respecte a vosaltres, la miraré, però la pregunta és, qui hi ha aquí que mereixi que jo ho vegui?
No, ningú, veritat.
El país, ni que sigui el paisatge, és la Volta a Catalunya.
El paisatge, exacte.
És perquè Pogacar...
Pel mirar el paisatge i tal, és molt maco, això, aquest tema. Però jo busco... Jo l'altre dia vaig veure el Milan-San Remo i no me'l vaig perdre.
Els
últims 30 quilòmetres del Pogacar, els tres tios aquells.
Sí.
Perquè, Búfalo, què t'interessa més, la Volta a Catalunya o un documental Catalunya a vista de dron?
Potser la Catalunya, eh?
Veus? Catalunya des de l'aire.
Les bicis fan una mica... No? Destorben una mica. Les bicis destorben una mica. Escolta, si tenim aquestes absències, la de Jonas Vingegaard i Tadej Pogačar, amb la pronunciació de Búfalo,
és la correcta.
Aquestes són absències. Ahir va guanyar un noi que no estava en les travesses, que es diu James Matthew Brennan. T'ha sorprès aquesta victòria, Búfalo?
M'ha sorprès, és que no sé ni qui és.
La jove promesa, Búfalo.
Per tant, la sorpresa és doble. Existeix i ha guanyat. Totes dues coses. Ja saps que acaben aquí a Montjuïc, diumenge, i que hi ha hagut un enrenou perquè coincidia l'arribada de la Volta a Catalunya amb el Barça-Girona. No? Aquestes coses, de vegades hi ha una mica de desorganització, no, Búfalo?
Això s'ha d'evitar.
S'ha d'evitar.
Mira, perdoneu, vaig estar el diumenge al Lluís Companys a veure les noies.
Molt bé.
Home.
Que em vaig quedar gelat per l'aigua i pel mal joc que va fer el Barça.
I pel fora de joc.
I llavors està molt... fan deixar els vehicles molt lluny, està tot molt mal muntat. Se'n treuen les ganes de tornar-hi, eh?
Sí,
fatal. L'organització és horrible. Menys mal que això ja s'acaba.
Doncs ara suma-hi la Volta a Catalunya.
Pues ja, horrible. Ja veurem qui va.
No sé si passa per davant de la papeta, la Volta a Catalunya.
Búfalo, passa per davant de la Pepeta o no passa per allà a la Volta a Catalunya? No passa, no?
No els deixo passar.
No. Només ens faltaria això, Jordi, al barri.
Home, però pensa que els ciclistes són molt d'esmorzar. A lo millor farien una paradeta allà a la bodega a fer un entrepà.
Les truites de la Pepeta.
Sí.
Davant de casa meva, jo vi que a Sants han passat moltes vegades la Volta Ciclista a Espanya, pel carrer Sants.
Mira.
Anant cap a la plaça Espanya.
Has vist a Indurain? Indurain ha passat per allà.
No, Indurain no. Indurain...
Justament Indurain.
Perico.
Mira, ojo, Indurain, diu.
Perico Delgado.
Per tant, no ho feu tirar del filer.
Amb... Ai, ai, que tens informació?
Compte.
Home, és que va baixar de la bicicleta amb el Vanesto, que li van dir, bájate o te trinquen, eh?
Ui, 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 ui,
jo no puc parlar d'això, ara.
No, no, ja ho veig, ja ho veig.
No en parlarem, no en parlarem.
No pots parlar, però estem parlant de dopatge.
No passa res.
I d'un banco, no sé.
El director tècnic del seu, que era el Vanesto, bájate de la bici o te trinquen. I el tio va baixar i va posar el cotxe, perdona, eh?
Mare de
Déu. Sí.
Quin escàndol.
És així, però no puc parlar d'això.
No,
la vista posada a la Volta a Catalunya.
Millor que no ho diguis. Com titularem aquest podcast? Los secretos de Búfalo? Podria titular-lo, no?
Búfalo sobre ruedas.
Búfalo Soldier.
Informació, tinc molta informació.
Home.
Expediente Búfalo.
Ho sabem, Búfalo. Sí. En fi, Búfalo George, des de la bodega Pepeta a Barcelona, guru del barcelonisme, gràcies un cop més per atendre'ns en aquest matí i donar-nos la teva visió de l'actualitat, que sempre és Mel de Romer, ja ho sabem. Búfalo, vinga, a fer cafès, com un boig.
Ens veiem.
Una abraçada, Búfalo, que vagi bé. Nosaltres, que som a pocs segons d'arribar a les 11 del matí, escoltem tota la informació que ens explica Júlia Julve i de seguida tornem per saludar a Joan Anton Català i parlar de l'espai. Fins ara.